Acabem d'assistir a la presentació de la programació del Teatre Auditori, que es podrà veure entre el febrer i maig de l'any vinent, és a dir, el 2013. Ara comentarem aquesta programació, que com sempre és força variada, amb el director de l'equipament, en Pep Tugas, qui ja saludem i agraïm, doncs bé, que ens acompanyi. Bon dia, Pep.
Molt bon dia i gràcies a vosaltres per fer d'altaveu.
És el que ens toca. Bé, com sempre, que fem entrevistes, quan ens presentes la programació sempre parlem del mateix, sobretot tu poses molta atenció en buscar nous públics. Quin públic queda que encara no hagi passat pel Teatre Auditori? Com més es pot sorprendre els santcugatencs o la gent de fora que vulgui venir?
Ja sé que sembla mentida, però hi ha gent a Sant Cugat que encara no ha vingut mai al Teatre Auditori. I puc posar exemples, perquè a vegades quan estic a taquilla, realment hi ha persones que venen per primera vegada al Teatre Auditori. I per tant, sempre que t'incidis que hauríem d'arribar com a mínim als 83.000 santcugatencs que estan inscrits a Sant Cugat, tots hauríem d'arribar amb la programació, tots, la millor motivació per venir al Teatre Auditori és una bona programació. És que la programació et xucli i et doni l'excusa perfecta per fer el gest de comprar una entrada i vindre a passar amb nosaltres o a enriquir la teva ànima aquí amb nosaltres. Per tant, com que sé que tots els santcugatencs encara no tenen el punt de referència del Teatre Auditori per vindre-hi, hem d'insistir en això, i la millor manera d'insistir és presentant aquests 27 espectacles tan variats, tan complementaris, que espero que cada santcugatenc hi trobi el seu espectacle. Seria fantàstic. Si els santcugatencs vinguessin tots, hauríem de fer molta més programació.
Seguint amb aquesta curiositat, perquè m'ha fet gràcia el que has dit, quan t'apropes a taquilles i sent gent allò que dius, oi, és el primer cop que vinc, no sé com va, què sent? Doncs el màxim responsable d'aquesta programació, com ara, després de tants anys, que ara hi ha gent que us continua descobrint.
Doncs que estem fent bé la feina, estem arribant a través de la programació, perquè evidentment quan jo em passo una cosa així, a la senyora o al senyor intento abordar-los amb tota l'educació que es pot fer i preguntar-los quants anys porten a Sant Cugat, si estan inscrits, si viuen aquí, per què els ha vingut, què els ha motivat vindre aquí, etc. Llavors a partir d'aquí intentar saber com s'han enterat de la programació i per què han vingut. I normalment la raó de ser és que ens has portat aquest espectacle, o ens agrada molt l'òpera i hem descobert que l'òpera al Teatre Auditori té moltíssima qualitat, o ens agrada molt l'espectacle de dansa, i vam portar el Béjar i això va ser, per tant, portar espectacles d'alt nivell, internacionals, que és la nostra gran assignatura pendent, fa que el públic es desperti, el públic que surti de sota les pedres i vingui al nostre espai.
A banda del públic, també és important els patrocinadors, perquè pugui funcionar, i en aquesta presentació se'ns ha anunciat que tenim dos nous patrocinadors, si no m'equivoco, és La Caixa i Hewlett-Packard. Una mostra més, entrenc, d'aquest camí que esteu seguint?
L'obra social de La Caixa i Hewlett-Packard han mostrat la seva sensibilitat, la seva generositat, i han apostat per Sant Cugat, perquè un patrocinador quan aposta pel Teatre Auditori aposta per la ciutat i després aposta per la cultura. Això, com a equipament, l'únic que ens fa pensar és que anem en bona direcció. No oblidem que els principals mecenes del Teatre Auditori són l'espectador, és el públic, però després hi ha les empreses que fan possible que aquest públic pugui enriquir la seva ànima. Crec que això només ens indica, o ens pot indicar, que la direcció, el traçat, el full de ruta que tenim és correcte, i per tant, tant de bo, moltes més empreses s'apuntin en aquest tren que va a una velocitat important.
La programació comença, si no vaig equivocat, el dia 8 de febrer amb Cyrano de Bergerac, Pere Urquilloé, si no vaig equivocat tampoc, acaba de rebre el Premi Butaca.
Correcte.
Fa uns anys et preguntaria, quin luxe per la ciutat, però això ja comença a ser una normalitat, tenir aquests noms i aquests espectacles.
Ha de ser així. Al setembre del 2013 farem 20 anys, encara que sigui una mentida, 20 anys per un equipament escènico-musical és molt de temps, i per tant ja comença a haver aquella pregunta de dir quin és l'artista, no qui ha actuat, sinó qui no ha actuat al Teatre Auditori, perquè en aquests moments ja comença, quan dius noms, ja comencen a tots a poder dir que han actuat al Teatre Auditori, i el Pere Arquilloé ho farà i ho tornarà a fer, i tornarem a gaudir, jo diria que un dels grans actors de l'escena catalana. Obrim amb el Cyrano de Bergerac del Pere Arquilloé i tanquem amb Joel Joan i el nom. O sigui, no és atzar que tanquem i obrim aquestes dues obres, sinó que ha estat volgudament, perquè la nostra filosofia és aquesta: obres de qualitat, obres que fan passar una molt bona estona, obres que tenen missatge, obres on l'ànima s'enriqueix per diferents parts, no només per una sola part. Després hi ha altres obres, tant o més dignes que aquestes, són nou espectacles de teatre que presentem, i d'aquesta forma el que volem és crear una amalgama d'enriquiment de l'ànima, que tot el nostre espectador pugui sortir-ne molt, gaudint-ne, i pugui sortir molt, molt ple. No? Veure-les totes seria una passada, i qui no pugui té els abonaments, té la forma per actuar o per vindre al Teatre Auditori, i el que ens agradaria és que la qüestió econòmica no fos una excusa. Crec que hi ha formes d'abonament, entra des a última hora, hi ha diferents sistemes, els joves tenen el T18, el T25, són fórmules que hem ficat dins de la nostra programació perquè la part econòmica no sigui l'excusa per no gaudir de... per enriquir-te l'ànima.
Un altre nom destacat d'aquesta programació, i ara passaríem a parlar de música, és Sílvia Pérez Cruz. Avui en dia, diguem, que qui més qui menys coneix aquest nom, ha estat per tot arreu, qui ha tingut l'oportunitat d'escoltar la seva veu segur que se n'en recorda, i aquí recordem que per aquí ja ha passat, quan ningú la coneixia. Com es troben aquestes perles, per dir-ho així?
Bé, no, a través de persones que en sap molt, en aquest cas va ser l'Albert Puig, que ens va fer descobrir la Sílvia Pérez Cruz. Recordeu que quan vam fer 15 anys, fa exactament gairebé 5 anys, doncs l'Albert Puig a mi em va parlar, o ens va parlar a l'equip del Teatre Auditori, d'una veu única i irrepetible. Ens va encantar, crec que el seu pas pel Teatre Auditori va ser una de les 5 actuacions que vam tindre de les 15 cançons que vam interpretar en aquells moments. Crec que va ser extraordinària, va ser també amb l'Onca, i va ser un concert únic i irrepetible. I ara la Sílvia, ara que té aquest disc 11 de novembre, que és una delícia, un delicatessen extraordinari, doncs ens el vindrà a presentar a Sant Cugat i ho farà al Teatre Auditori dins el Dia de la Dona. Jo crec que això és fantàstic, és tancar cercles, és a dir, o convertir quadrats en cercles, fer-ho tot amable, tindre molt bona relació amb els artistes, fer la nostra feina, diguem-ne, des de la base, i en aquest cas hi ha vegades que no acaba de sortir bé, però en aquest cas ens ha sortit molt bé, i la Sílvia Pérez Cruz estarà dins la programació al març del 2013.
Sorprèn una mica, bueno, no sorprèn, perquè sempre parleu de la varietat que busqueu en aquesta programació. En l'àmbit de música també m'agradaria fer un comentari sobre David Bustamante, que els que potser no estem tan avesats en el món de la música veus i dius, ostres, Bustamante a Sant Cugat?
Per què no? Per què no Bustamante a Sant Cugat? Doncs sí, jo crec que és Bustamante té el seu públic, té el seu espai, i crec que ens encaixa dins la nostra programació, i sobretot en aquesta recerca de públic que no ve habitualment a la nostra programació. És que jo només vindré per veure el Bustamante, doncs tens el mateix respecte que aquell que vindrà a veure el Cyrano, o veure el nom, o veure, diguem-ne, coses que vesteixen molt bé de veure-les al concert. Jo, el que sí que et puc dir és que hi ha concerts que comprem doncs haver-los vist. En el cas del Bustamante hem assistit a diferents concerts, hem pogut analitzar, i hi havia altres noms, i el que la nostra feina és escollir bé. Nosaltres sempre diem que programar és renunciar d'una forma intel·ligent, és a dir, programar és renunciar a altres espectacles, però fer-ho amb una intel·ligència dinàmica, amb una intel·ligència que vol dir que has vist l'espectacle, l'has analitzat, has vist el tipus de públic, i ens ha semblat que aquest públic també està entre nosaltres.
Això però deia des del respecte, però un tema que sorprenia una mica els noms. Aquesta recerca de nous públics que contínuament ens expliques i aneu, a mi em sembla que ja ha arribat a un extrem, si m'ho permets, perquè tenim un espectacle per nadons. Què és i com funciona això? Perquè, vaja, sorprèn encara més que el nom de Bustamante.
Doncs és un espectacle per nadons de 0 a 3 anys. Per tant, concert per a nadons, és un espectacle dels dos que farem a l'escenari aquesta temporada. Aquest són els nadons que pujaran damunt l'escenari acompanyat dels adults que ho creguin convenient. El que passa és que els adults són uns boies en els quals els nadons interaccionen amb els músics. Es crea una dinàmica damunt de l'escenari, es crea com un ring de boxa, diguem, on no hi ha, on tot és amable. I el nadó viu la música amb els artistes durant 45 minuts, conviu, més que viure, conviu amb la música, i aquest nadó fem la primera inversió, que és la gran inversió, o sigui, ja ho fem amb els nadons, després ho fem amb el públic familiar, després ho fem també amb el teatre de les escoles, perquè és una inversió a llarg termini o termini mitjà, que aquests espectadors de 0 a 12 anys puguin consumir també en aquest espai i després es converteixin en consumidors adults. En aquest cas, si ho has dit, aquest nou públic, ens faltava un espectacle per 0 a 3. Normalment no tenim espectacles de 0 a 3, i sobretot per nadons que gategen, o sigui, no cal que caminin, ja poden gategar, que s'ho passaran la mar de bé en aquest espectacle, que és una delícia. Jo crec que és la perla, és la cirereta de la nostra programació, juntament, si em permets, amb el de la Cristina Casale, que també serà 180 persones que, amb un concert de música clàssica i de jazz, podran pujar damunt de l'escenari, podran gaudir d'una proximitat amb la Cristina Casal, d'una santcugatenca extraordinària davant d'un piano, i que, a més, el volem fer tan especial, tan exquisit, tan elegant, que és una primera part de música clàssica, una segona part més de jazz, més moderna, i al mig un sopar espectacle, un sopar en el qual el nostre espectador, aquesta vegada, no només l'alimentem de l'ànima, sinó també l'alimentem al cos. O sigui, volem arribar a tots els racons de la nostra imaginació.
T'has avançat a la pregunta, anava per aquí. És el primer cop que feu un sopar d'aquesta mena?
No és el primer cop, tenim una experiència, si us recordeu, fa uns anys, vam fer 2666, una obra que durava 5 hores, en els quals, en el segon entreacte, vam donar de sopar als espectadors, perquè consideràvem que 5 hores dins el teatre doncs donava per poder fer un tentempié. Ens va sortir bé, d'aquella experiència, diguem-ne, ens ve, diguem, res mai és casualitat, sempre les experiències sempre està per sumar, per poder-les aplicar. Ara ho aplicarem d'una altra manera, però crec que la del 2666 va ser una molt bona experiència i la repetirem ara amb la Cristina Casale.
M'agradaria comentar un espectacle més que durant la presentació també és destacat amb aquesta línia d'obrir-se. Es tracta de David Guapo. Si no m'haig equivocat, és monologuista?
És ell damunt de l'escenari i en el seu, diguem, la seva arma de presentació és la seva ironia, el seu llenguatge, la seva forma de comunicar-se, la seva simpatia. Tot ell és un, com diu, venir a frunjar conmigo, és vindre a gaudir amb ell, és vindre a passar-t'ho bé, a deixar-te anar, a deixar-te oblidar-te que hi ha algun problema, si tens algun problema, vens al nostre espai, t'ho passes bé, i sobretot també està dedicat, està destinat a aquest públic més jove, a aquest públic que vol vindre al nostre espai, que pel que sigui, l'espai fa respecte, perquè té una arquitectura, diguem-ne, que reverencial, però amb espectacles com el David Guapo crec que la trenquem, crec que està oberta a tothom, com ja vam fer en el Festival dels Petits Camaleons. El nostre espai és de tots, és per utilitzar-lo, és per gaudir-lo, és per, diguem-ne, per frujar con él, i per tant, a partir d'aquí, jo crec que els joves i els no tan joves, si el coneixen, en gaudiran moltíssim, i si no el coneixen, jo crec que es faran fans de David Guapo, perquè t'ho passes molt bé.
Deixem de banda, hem repassat alguns dels espectacles. Res, un petit comentari sobre el taller d'escenografia que tenim aquí, perquè cada vegada que venim hi ha més espectacles que s'han, l'escenografia s'ha cuinat aquí a Sant Cugat. Va agafant volada, sembla, aquest departament, diguéssim.
No, però també li volem donar també aquesta... O sigui, el necessitem, per dir-ho d'alguna forma. Fins ara anava al seu ritme i en aquests moments hem vist que el taller d'escenografia també el necessitem per poder programar millor. Per tant, li hem encarregat tota una sèrie d'escenografies d'aquests 7 espectacles que estan dins de la nostra programació, perquè d'alguna forma també el taller d'escenografia, la seva missió és ajudar-nos a programar millor. I en aquest cas està fent la seva feina, l'està fent increïblement bé. Per tant, aquest taller d'escenografia i tots els seus tècnics que hi treballen fermament, doncs estan fent molt bé la feina.
M'agradaria també demanar-te l'opinió. Ho has comentat durant la presentació, dos temes que preocupen. Una és l'IVA, recordem, des de fa un temps els espectacles culturals tenen un IVA del 21%, cosa poc habitual a Europa, com a mínim, i també has demanat un esforç a l'ESGAE. D'una banda, què passa amb l'ESGAE i després com està afectant doncs, aquesta pujada de l'IVA al funcionament i a la programació del teatre?
Doncs és a dir, tothom hi hem de posar-hi de la nostra part. Nosaltres estem per gestionar, per tant els equipaments hem de ficar un esforç, però sols no ens en sortirem. Per tant, hem busquem complicitats, en aquest cas de l'artista, hi ha de posar-hi la seva part, hem d'abaratir costos també en el sistema de venda d'entrades, hem d'abaratir costos tècnicament, hem de mirar també totes les despeses que té l'espectacle, quan arriba al nostre espai, les hem d'analitzar, i analitzar-les més que mai. I doncs, també analitzem el 10% de l'ESGAE, doncs l'hem d'analitzar, hem de veure si realment és aquest el preu que hem de pagar, o se n'ha de pagar un altre. Per tant, cada vegada a l'ESGAE li hem de passar per escrit que es doni el que l'ESGAE que té aquell espectacle i per tant pagar el que és just. L'artista, evidentment, el creador ha de cobrar, però no cobrar indiscriminadament, sinó cobrar allò que és just. I en quant a l'IVA és un mal endèmic que tenim en aquests moments, però és una grip. Per tant, és una grip que ens l'hem de curar, i com a curar-la no hi ha altra solució que a la curta o a la llarga el govern central el baixi. Si no, la indústria cultural se'n ressentirà moltíssim. De mentrestant, hem d'aguantar com sigui. O sigui, hem d'aguantar aquesta pluja, aquesta torrencialitat, fer-la cada vegada més petita i fer veure que en algun moment o altre el govern central se n'ha de donar compte que aquest 21 s'ha de fer d'una forma amb criteri, no indiscriminadament, perquè tampoc no és just que potser que tots els espectacles paguin el mateix, però s'ha de reflexionar, hi ha d'haver criteri, hi ha d'haver algú que ho pensi bé, i en aquest moment no s'ha pensat gaire bé.
Això sembla. Ja per acabar, la darrera pregunta. on poden aconseguir i quan entrades als santcugatencs o no santcugatencs que tinguin ganes doncs, de venir a Sant Cugat a gaudir d'aquesta programació?
Doncs posem les entrades a la venda, evidentment, perquè al Nadal s'ha de regalar cultura. Es pot regalar moltíssimes coses i totes són benvingudes, però jo el que més agraeixo és que em regalin cultura, que em regalin productes per la meva ànima, que és el que necessitem en aquests moments. Per tant, a partir de l'11 de desembre, el dimarts, posarem a la venda tots els abonaments, uns abonaments que hem rebaixat encara més el tant per cent perquè de descompte, van des del 25%, al 30% i al 40% un abonament general pel preu diguem, de punt de partida de les entrades, els abonaments a partir de l'11 de desembre i a partir del 18 de desembre, ja sigui sempre per internet, sempre per telèfon, sempre a les nostres taquilles, fins i tot a l'oficina de turisme també, doncs el 18 de desembre, el dimarts 18 de desembre, posarem a la venda totes les entrades que esperem que santcugatencs i tot el país, sempre que la programació s'ho mereixi, sempre que fem la feina ben feta, el públic ens respongui positivament i vingui al nostre espai a consumir cultura. Alimentar-se l'ànima, que va molt bé en aquest temps de crisi econòmica que estem vivint.
Doncs ja ho saben, poques excuses queden per no apropar-se al Teatre Auditori entre febrer i maig a gaudir d'aquesta programació que ara hem comentat amb el director de l'equipament, en Pep Tugas, a qui volem tornar a agrair doncs, aquesta estoneta que ha passat amb nosaltres. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, és un plaer, però mentrestant el Teatre Auditori continua viu, perquè aquest desembre i aquest gener que tindrem en programació. O sigui, per tant, estem ja visquent dos programacions en paral·lel. Gràcies i fins la propera.